A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia. Avui dijous tinc dos tertulians simpàtics, agradables, com la gran majoria de tots els tertulians que tinc aquí. Antoni Miralles, benvingut.
Moltes gràcies.
Ho dic perquè ja em veus, diguem, més rialleres quan esteu davant del micro, altres sí. Més sèries, que no depèn del caràcter de la persona, però és cert que avui tinc dos tertulians amb veu riallera. Bruno López, benvingut.
Doncs moltíssimes gràcies per convidar-me i bon any a tothom, perquè encara no...
Sí, és cert que segons... Bueno, tenim fins al 31 de gener.
Fins al 31 de gener, per dir, doncs ja bon any a tothom.
Correcte.
Jo tinc una amiga que diu que fins a la Candelària.
Ah, fins a la Candelària.
Fins a la
Candelària,
també.
Bueno, tota la... lo de Nadal de casa es canvia a la Candelària. I ella manté tot l'arbre, tot, fins a la Candelària.
De lo que dius, Antoni, tu que has estat vinculat moltíssims anys al món del comerç, ara que diuen el gener sec, o sigui, el gener sense alcohol, clar, dius, mirant-ho d'una altra manera, dius, caram, per al comerç, dius, gener sec, la Candelària, les creps, dius... fer bondat fins a la Quaresma de Pasqua, dius, després a la Candelària, no? Dius, perquè entre que acabem els torrons, que acabem les xocolates, que no sé què, que no sé quantos de Candelària, dius, bueno, després de la Candelària, que si les escudelles, també.
O presa biquini.
Que si les escudelles, dius, bueno, va, les bones resolucions que agafem a principis d'any de règim del gimnàs, no sé què, no sé quantos, va, després a la Candelària, no?
Efectivament.
Ho posposem.
Sí, perquè tenim, a casa tenim de tot, s'ha sobrat vi, s'ha sobrat torró, s'ha sobrat de tot, n'hi ha que consumir-lo.
Però això són potser modes, no?, també, a ratos, perquè dius, finalment, si ets un mínim curós o conscienciós o tens un mínim de seny, tampoc fas excessos tot l'any. O sigui que dius, no, és que al gener ja no veuré ni una gota d'alcohol.
Entre poc i massa, no?
Sí.
Entre poc i massa. No, jo penso que la gent cada vegada es cuida més. I si és veritat que Nadal i la família, pues sempre és veritat, crec que estàs a la família, jigigagà, són moltes hores que estàs a la taula, que el problema són de moltes hores. Tu normalment l'excés és perquè estàs moltes hores a la taula i tens que fer alguna cosa, i si n'hi ha alguna cosa a sobre de la taula, pues vas menjant. Però és així, no? Però ha canviat molt i la gent es cuida molt més que es cuidava. I sí que és veritat que tenim... que n'hi ha algun excés, però la gent ja mira si no menjar molt de torró, no menjar molt de sucre, no beure molt, i això canvia. Mm.
Sí, el que diu l'Antoni, Bruno, és cert que entre el que diem a principi d'any i després el que s'aplica, hi ha un delta de distorsió, no? Per dir-ho
així.
Bueno,
mira, ara mateix està... que és la una? Sí. Els de l'Escola Andorrana d'Escaldes tenen la seva escudella ara. O sigui, encara està dins del temps estaves de la Candelària, amb la qual avui entra dins d'aquesta cosa, no? Mm. El cap de setmana va ser l'escudella popular i avui l'escolar, o sigui, però és el que dius tu, al final la gent, el que diuen, dona, la gent també, els excessos porten el que porten, i la gent també, el que diu, es cuida, ja... Per exemple, a casa meva ja no és com a casa dels meus pares, que anaves allà i tenies la taula, ho tenies de tot.
De tot.
I molt. En excés.
Sí.
I es té que acabar.
I es té que acabar.
Si no... Com diu el meu iaio, deia, mal de pobre, rebentar abans que sobre.
I el dia de Nadal, tornar. I menjar la sobre.
Claro.
I cada vegada que... Ara ja no tant. La gent
ja... Ja se n'està llegant el rostro.
Sí, la crisi també ajuda. Però sí que la gent és conscient de ja no comprar en excessos, perquè al final un malbaratament d'aliments també conscienciaritza la societat.
I n'hi ha molt, ara n'hi ha molt de costum també de que fas 12 hores sense menjar. No?
El dejuni intermitent.
N'hi ha molta gent que està fent-lo. Per l'hora de sopar, a migdia sí que tindrà una mica més de festa, però a l'hora de sopar ja veus que no, a mi per sopar no. No, crideu que no vindré, que jo que tinc la meva norma i faig, no sopo res, o sopo quasi res. I això també manté també una mica més l'excés una mica retingut.
Ara, del que dius, Antoni, hi ha aquest perill de la societat moderna, aquesta automedicació, aquesta... no diré endoctrinament, però autoconvicció que pots tenir, no, és que ho he llegit, he anat a buscar internet bona font o font perillosíssima d'informació perquè segons com l'interpretes pot ser sí, o sí, molt bé o catastròfic.
No, no, i que el cos està preparat per menjar 4 o 5 vegades al dia.
I cada metabolisme és diferent.
Al dia, i coses diferents. I no pots fer és atragar-te. I a l'hora de dinar i després estar fins a demà sense menjar, jo penso que no és positiu, però bueno, n'hi ha molta gent que està i li demana, estàs més prim, no, és que estic fent el dejuni intermitent. Tio, de posar-se. Però vas a fer d'anàlisi i tot o no? O tu vas a la teva? Perquè en la interpretació que dius tu, el d'internet està molt bé, però la interpretació és molt dolenta, eh? Mm.
Bruno, sí.
Jo és que em treus un tema que ja saps que a mi em posa els pèls de punta. Internet és com ho diuen molts metges, no? Que ara el malalt quan va al metge ja sap més que el metge. Doctor, jo tinc això.
Se ho ha mirat.
I el doctor lo has mirat per internet, no? Yeah. Clar, perquè coincideix amb els símptomes. Sí, però hi ha coses que, per molts símptomes que tinguis que coincideixen amb el que acabes d'elegir, pot derivar en una altra cosa. És com portar el cotxe al mecànic. Tu penses que tens una roda punxada perquè notes un tuc-tuc-tuc-tuc i resulta perquè és el ventilador o és la bomba d'aigua que...
Ah, pues ara només faltava la intel·ligència artificial. Agafes l'anàlisi, li fiques al ChatGPT i et diu i no falta que vaig al metge. I la gent es pensa que així funciona millor i la veritat és un perill.
No fa falta la intel·ligència artificial. O sigui, al meu col·lectiu i molts col·lectius fem el que és la revisió mèdica, periòdica, d'aquella, per evitar certes coses.
Sí, sí.
I tenim molts companys que estan prims. I el resultat del resum és vostè pues està gras. Tots estem grassos. Encara que veus el noi que està prim,
sí.
Pues sí, vostè té una massa bastant gran. I dius, pues en què quedem al final? Al final, quins són els bàrems aquí? En què us baseu també?
La moda marca molt, la moda marca molt. I per sort o per gràcia, ara estem en una societat que volem tots tipets. Un tipet, totes les dones en tipet, tots els homes ja... primer tots i no, mira, cada un és cada un i té la seva naturalesa i a partir d'aquí el que n'hi ha que fer és cuidar-se i no fer el burro. I ja està.
Bueno, és uns bons consells que podem donar, doncs, anar amb compte i a la mínima doncs, de veure el metge, evidentment, perquè és el que pertoca, no? L'autodiagnosi no és bo.
No, té cuidat menys.
I amb el tema de la grip que ens ha vingut a sobre, doncs... paracetamols i a fer el grans i flumils, jo crec que les farmàcies... S'han gairebé esgotat, no, però gairebé. Però
han fet l'agost al gener.
Home, s'han fet l'agost.
Però és que també vas moltes vegades per això. Preguntes, has anat al metge? Sí, he anat al metge. I què t'ha donat? Te parece tan molt i no sé què. Per això no va faltar anar al metge.
L'agafes com a referència ja.
No va faltar anar al metge. No, que tu el que tens és un pulmonia, collons. No vaig anar per a fer tan molt que no n'hi has bé.
No, són coses que... És cert que el que deies tu, bueno, la grip no està en reducció, però bueno, ja s'està estabilitzant, ja vam baixant una mica dels casos, bueno, ja ha passat el pic potser d'epidèmic. Aviam... Bueno, els dies la climatologia ha canviat molt també.
Avui tenim una primavera.
Avui estem a unes temperatures molt diferents de fa pocs dies, o sigui sí, que això va amunt
i
avall.
Això ja sabem com va, i la gent ja no sap el que posar-se. Miren per la finestra, però jo sempre dic el mateix, bueno, la parentesa sempre em diu, què em posa avui? Doncs... porta't un anorac i porta't un jersei.
Per si acas.
Porta't les dues coses.
Sí, perquè...
I si fa falta un paraigües. Perquè ja no saps el que et pot venir.
Això podríem dir, últimes estadístiques, 9,6 milions de visitants.
No està malament.
No està malament.
Pa Brasil tenir 6. Nosaltres hem fet el 50% més que de Brasil, Cuidao.
Correcte. I d'entre ells 4 milions de francesos. O sigui que... també va pujant doncs, la influència francesa, que dona la impressió que potser sempre estem una miqueta d'esquenes al país veí del nord, per moltes coses, però clar...
Està al port, està al port, i pujar al port d'això és molt complicat.
Jo crec que de tantes vegades que ho he dit, i tu saps, de tantes vegades que ho he dit, hem de mirar una mica més a França, al final els francesos han dit, hòstia, doncs anem allà a veure què va, i han començat a venir. Doncs pot ser també això, eh?
Bueno, també hi ha hagut la ministra, la senyora Marsol, que ha anat a París doncs, a trobar-se doncs, amb empresaris també, a Tolosa també, per també doncs, aquest turisme de proximitat. Aviam, tant el que és Andorra Business, amb la Judit Hidalgo i ministres, doncs, és cert que tota la regió Occitania, que ara en diuen Occitania, doncs clar, tenim un... no diré un potencial, no? Però tenim uns veïns amb un flux potencial de visitants importantíssim i que potser no sempre, no diré que no hem cuidat, però no hem valorat prou a vegades.
Correcte, no hem valorat. I a més no és només turisme de Ricardi i Tabaco. Sí, és un turisme que ve també a passejar i a conèixer Andorra.
Sobretot perquè... Andorra. El canvi del francès ha sigut el conèixer la natura d'Andorra. Ha sigut el gran canvi. Perquè la gent, és veritat, la gent venia i no passava del port. La gent es quedava al port i tot el que tenia que fer era el part de la casa, era el tabac, el licor, el perfume, el que tu vulguis. Però no passava. I ara estan descobrint també que també és... també el missatge que estem enviant nosaltres és que no són només compres, que no són només tabac
i licors,
que el que tenim també són és muntanya, és bicicleta, n'hi ha moltes coses més que oferir al client francès, que és un amant de la natura, més que l'espanyol, i això també està canviant una mica la dinàmica del venir del francès.
El tour també ha ajudat bastant a això, a donar a conèixer Andorra a França, perquè els francesos són molt amants de la bicicleta, això ho saps tu millor que jo, i el que dius, a més són molt respectuosos amb la natura i quan vas per la muntanya, a mi m'ha passat que la diferència és abismal. No? S'agafen els papers, s'agafen... La brossa que la porten a la muntanya per menjar tot això, se la baixa. La gran majoria se la baixa.
Però,
i altres...
però venen l'entrepà, eh?
Home.
Venen l'entrepà, eh?
Són de navalla.
Sí, n'hi ha que pegar-li al colze perquè obriga una mica la butxaca.
I la seva autocaravana.
I també és que també hem vingut aquí i han tingut la imatge de que venir a Andorra és ahorrar i estalviar i claro, això també si vens a gaudir i vens a disfrutar de lo que és el país, pues n'hi ha que també invertir i gastar. I ara per això pues, tenim una gastronomia més gran, tenim més possibilitats, estem obrint una mica les possibilitats que té Andorra per oferir coses al que ve de fora i això el francès. El problema també és que pensa que el seu sempre és el mateix. Són xovinistes per excel·lència i abans de sortir me quedo a casa i me quedo al país, cosa que en Espanya és al revés. L'escapada i jo no sé, el poble, Lleida no l'ha vist mai, però Andorra ha vingut 3 vegades. Això també és veritat. Però bueno, el francès està coneixent la natura i està coneixent també l'esport a Andorra i jo penso que és una via fenomenal per ells.
Del que dius, Antoni, ara em ve el cap a una tieta que en Pau descansi, que sempre deia, no, és que ha anat a visitar no sé què, no sé tal, i deia ella sempre, coneixes Rupit? Que és un poble petit i molt maco, com molts de Catalunya, no? Però donava l'exemple, no, és que ha anat a Indonèsia, no, tal, i deia, coneixes Rupit? Dius, sí, sí. Bueno, que jo aconsello per conèixer Rupit d'anar a visitar-ho, que està a prop.
Que estar a prop, nosaltres, doncs mira, quan el sant, quan més lluny, més milagros, que deien a la meva terra, no? Pues és igual, quan més lluny, més milagros. Ja que ha anat molt lluny, perquè sigui milagros el sant. I la gent prefereix moltes vegades sortir i anar a agafar l'avió i sortir, abans de recórrer també un entorn més a prop, que també n'hi ha coses molt maques.
Doncs sí, tenim un entorn maco i a cuidar-lo i que els que ens venen a veure el cuidin.
Sí.
També. Bueno, una cosa que bueno, s'ha trobat un consens i s'ha cuidat en la taula d'arbitratge, s'ha donat raó als xofers de Copalsa, no hi haurà vaga de xofers de transport. Bueno, és una... tenien unes condicions i una organització, diguem, que era lògica.
Un primer pas. El salari no, però li han donat l'horari i, bueno, a poc a poc. N'hi ha que estar acostumat també a cedir, ja que al final que la gent s'entenga, perquè no és només el que vol l'empresari, el que no vol tampoc és 100% el que vol l'empleat, però n'hi ha que acostumar-se a negociar, a parlar i sobretot a arribar a acords que siguin positius pel país.
Home, ja era hora que un col·lectiu es manifestés, això per començar. I d'aquí pues, que molts més vinguin i que facin penya, perquè al final, fins ara, era aquella cosa que havíem comentat moltes vegades, no? El silenci imposat de que no et pots manifestar, que no pots reivindicar les teves reivindicacions, el que tu trobis malament no ho pots dir, de la boca tancada, i que no és correcte, tu pots fer-lo. Una altra cosa és que després s'aconsegueixi. Però aquí jo felicito a tant els treballadors de Copalsa com Copalsa de posar-se en una taula que no ha estat una taula com a mi m'agradaria, que siguessin només els dos, els treballadors i els empresaris. Hi ha hagut un tercer implicat, que al final és el que ha tingut l'estat de pel mànec, però aquí els felicito que per fi hagin arribat a un acord i que arribin a més acords i que siguin per millor, perquè al final el que s'emporta tot això, els problemes i el que al final se'n menja tota la problemàtica que hi ha ara mateix en el transport públic, són els ciutadans. Són els ciutadans. S'ha evitat que aquests ciutadans pues, no arribin tard a la feina, que no se dis... de certa manera que no se li tregui aquesta mobilitat que tenen, no? Aquesta llibertat de moure's pel país i que estigui tan restringit i que els companys que treballarien anessin més sobrecarregats de feina, perquè al final es dona un servei mínim. Però sí que la societat ha de fer un pensament i dir, escolteu, anem a treballar entre empresaris i treballadors i arribar a el que és la, un entendiment de cara a un futur. I ara que ve Europa, doncs més encara.
Que no siga només el que un de les parts plantegi. Ah, fins ara, pues, la posició de l'empresariat ha sigut una posició de que al final han dit i s'ha complert el que els empresaris han dit, no? I això estem veient en una societat moderna com la nostra, que no és així, que és, el tema sindical pues, no s'ha desenvolupat suficient, que la representativitat per part dels treballadors no s'ha treballat suficient, no s'ha desenvolupat suficient, i tenim mancances que n'hi ha que cobrir-les. I a partir d'ahí, pues, bueno, la incorporació del govern com per fer el laudo sempre és important que tingui alguna persona que puga manar o que puga decidir perquè el país no tinga problemes, però això té que arribar molt abans. La gent té que ser conscient de que vivim en una societat que les dues parts se necessiten, tant la una com l'altra, i que n'hi ha que arribar a acords abans de tensar la corda, abans de trencar la corda.
Del que dius, Antoni, és que també hi ha una evolució de la societat i de la cultura de la societat que fa potser 30 anys a Andorra parlar de sindicats o de vaga estaves vist com el dimoni, per dir d'una manera.
Bueno, fa 30 anys era diferent.
Era diferent també.
Jo m'emprenyava amb tu com a jefe, no em pagaves el que et demanava, el que sigui, m'anava a treballar amb l'Antoni, i l'Antoni em deia, pues jo t'ho pago. No, ja, ara, era molt diferent.
Això també passa ara. També passa moltes vegades, i per això no n'hi ha tantes tensions.
Exacte.
I rotacions de personal.
Hi ha molta rotació de personal i la gent no es dona compte que és un càncer, la rotació de personal, perquè torna a començar. Agafa la persona, forma-la, i quan estigui formada, al final... I és un càncer per tots, però no, els empresaris no es donen compte, no volen pensar que la rotació és un enemic, l'enemic número 1 de l'empresa. El número 1 de l'empresa. Perquè tu tens un equip, i tens un equip format, i tens un equip que fa el que té que fer, i ho fa bé, i tens clients contents. Això, en quan comença la rotació, estàs perdut.
Però això és el que ha passat recentment amb el tema de la construcció. Per què s'han anat tants professionals? Per què han marxat? I ara tens que agafar doncs, molta gent des de fora, contractar aquests senyors peruans, esclavitzar-los, formar-los...
Que no té idea.
I estàs perdent diners, al final. Jo no sé, l'empresari per mi està perdent diners, perquè has de formar-lo, has de tornar a fer la sol·licitar al govern doncs, més cúpuls d'immigració...
Si no passes per una subcontractació, també...
És el que parlàvem abans. Si haguessin negociat, que també hi ha treballadors que, degut a això, doncs, tu no em dones el que jo vull, me'n vaig amb l'Antoni perquè ell sí que m'ho paga.
Claro.
Al final, el treballador també ha de saber negociar. I ha de saber també, pues mira, sacrificar certes coses per poder arribar a un entendiment. Perquè jo puc demanar a l'or i però l'Antoni em diu, mira, jo puc arribar fins aquí. I al final d'això es tracta, negociar. Pues vale, vostè arriba fins aquí i què més podem fer? Jo trec això ara. Al final...
N'hi ha empreses de transport en Andorra que no tenen rotació. I n'hi ha empreses de transport a Andorra que en tenen molta rotació. Això perquè no ho mires. Abans d'arribar a una tensió d'aquest tipus, perquè mirateu què està passant, què fa els altres i per què no tenen rotació i tu sí que tenen. Pues mira el salari, mira les condicions de treball, mira l'horari i mira al cap i al fi tot el conjunt de coses que tens. El que no pensava, no, és que no puc pagar més de... No puc pagar i després fas hores extraordinàries i després al final cobra més perquè fa hores extraordinàries. Perquè... Segurament, si mirem una mica el que fan els demés i pensem el que fan els demés, trobarem solucions abans d'arribar aquí. Això és l'última solució. Això és perquè som molt burros tots. Molt burros. Perquè no han sabut que els empresaris tinguin una visió de futur i una visió de fer les coses com cal. I pensen només que pagant poquet l'empresa guanya més diners, i això no és així. I l'exemple ho tenim molt fàcil. Mercadona ha pujat un 9%, quasi un 9% en salaris, sense que ningú vingui a dir-li que és el 2,8% d'IPC. Escolta, alguna cosa faran bé. I alguna cosa faran bé perquè no tenen rotació. I les altres empreses de distribució tenen molta rotació. I els supermercats tenen que... Cada vegada que vas, quan passes 3 mesos, no coneixes ni la meitat de la gent que estan ahí.
I el turisme ho nota, també. Ho veu. I, clar, el turisme també ho veu.
I tothom.
Sí, però, bueno. Una qüestió de fidelització que també, doncs, el client, no diria que fa la papallona, però també, doncs, va voltant, perquè si no té aquesta fidelització, tampoc ell no serà fidel. Claro. I que tothom perjudicat en si, no?
Si tu no tens... Tu no coneixes ningú quan vas a la botiga. Per què vas a aquesta botiga? Per el preu. Què alternativa tens? I tu el que vols, no només veus el preu, vols que et tinguin bé, que siguin simpàtiques, que et coneixen. Oh, senyora Maria, com està vostè? No sé quan i cal. I aquesta relació, que no és purament transaccional, existeix a les empreses. I moltes vegades només veuen la transacció, la pasta.
Sí, el que diu una frase, les empreses les fan les persones.
Efectivament.
Doncs sí, una cosa que, bé, és important, bé, els pisos tutelats de Sant Julià seran d'interès nacional, serà una cosa bona per la gent gran, per als joves que es volen independitzar, doncs una aportació més, diguem, dintre, doncs, les dificultats, doncs, d'allotjament que hi ha i de necessitats que hi ha.
Els pisos tutelats és una solució molt bona per moltes coses, no? Perquè la gent gran està en la seva casa i això per ells és molt important, no té que estar en residència, està a la seva casa, i per altra part té la supervisió i té algú que està pendent d'ells per si passa alguna cosa, per si va faltar alguna cosa, per si tenen que ajudar-li, i això és molt important. El que passa és que, com sempre, arriben tard sempre, i quan pensem que ja s'acaba la carrera, no n'hi ha, tenim que fer un disseny una mica més a mig i a llarg termini pel país. No podem estar només sempre corre, que, com dèiem, perdó, corre que te cagues. No podem. Escolta, que estem al segle XXI, que estem al 2025, que tenim la intel·ligència artificial en marxa allà, tot arreu, i que no podem estar sempre a l'última, i quan no pots, ara correguem, donem solució a l'habitatge, perquè no sé què, i ara donem solució als jaios. Els jaios estan guanyant, amb perdó, una merda, i no tenen per viure, i el 50% dels jaios que n'hi ha a Sant Julià depenen de mossèn Pepe per viure, perquè no arriben a final de mes, perquè si tenen per el lloguer no arriben a tenir les condicions per viure, i alguna vegada ho denunciem, ho fem, ho cantem, pues no, pues encara estem ahí pegant-li voltes, oh, què farem, tenim que fer alguna cosa, sí, tenim que fer, però tenim que fer alguna cosa, no és la solució, és què és el que fem el mes que ve, què és el que fem l'any que ve, què és el que fem dintre de 5 anys. I això és el que n'hi ha que planificar. Veus els problemes on estem i buscar les solucions. I si a curt pla no pot ser, però planifiquem en el mig i el llarg, perquè al final necessita una solució. D'aquí 4 anys, d'aquí 5 anys estarem, i serà, dependrem de mossèn Pepe o del que el relevarà, però tenim la mateixa solució, perquè no s'estan fent les coses com cal.
Bueno, aviam... És un llarg camí.
No et riguis.
No, és un llarg camí. No és per riure, però millor agafar un de risió a vegades que no pas plorar-ho.
No, ja saps per què ho dic. A veure, amb la mobilització ciutadana que hi ha hagut, el govern s'està precipitant. Jo crec que el govern, vale, ha tret enrere unes accions que tenia previstes, que jo penso i continuo pensant que estaria molt pitjor del que estem ara.
Ha vist els diners al llop, no?, per dir-ho d'una manera.
Ho ha frenat 5 anys, doncs té 5 anys. Però hi ha coses que s'està avançant massa ràpid i no s'ho està mirant, com diu el web, a llarg plaç. O sigui, govern que aprofiti bé aquests, ja no són 5 anys, ja són 4 que queden, per fer les coses bé i per pensar-se bé. I quan dic govern no dic només la senyora Espot i els ministres. Em refereixo al Consell General. Perquè al final tots ells han de trobar la solució, i nosaltres també. Però estem a lo de sempre, no? I avançant, perquè tu trobaràs alguna cosa, avançant en el tema ja d'això, és el primer que tenem que definir és què és un habitatge digne. Aquí agafo les paraules del senyor Lubach, que defineix ja d'una vegada què és un habitatge digne. Que està molt bé, pisos tutelats, preu accessible, doncs definiu-lo primer. definim lo primer i aleshores aquesta inversió estrangera que volen ara tindrà totes les coses clares també, perquè ells tampoc ho tenen clar. Diuen, vostès volen inversió en habitatge digne, però què és un habitatge digne? Què és un preu accessible? Si vostès no ho saben, doncs els diners són meus, jo amb els meus diners faig el que vull, el que no vull és perdre diners tampoc. O sigui, el govern que comenci a fer les coses bé i que no es precipiti en certes decisions que ja han pres, i al final estan perjudicant més de que ajudar. I per això, aquests 5 anys, de moment la societat està encrispada amb aquest tema, evidentment, però tenen aquest temps.
I que n'hi ha que barrejar moltes coses, perquè n'hi ha barrejar que per un costat n'hi ha molts pisos buits, d'altre costat estan molts pisos que estan dedicant-se al tema turístic i a fer de pis turístic, de certa manera, que igual no és la que toca, i per altra part n'hi ha una mancança, o diuen que n'hi ha una mancança, de nous habitatges. Pues n'hi ha que jugar a tot arreu, és a dir, no pots treballar només en nous habitatges i no pots treballar, pues parlem dels pisos buits i per què estan buits i què hem de fer perquè la gent lloga els pisos, i això serà una solució, perquè tenen inseguretat per cobrar, perquè no tenen una assegurança, per lo que sigui, però tenen possibilitats de treure aquests pisos al mercat. I de l'altra part, el de pisos turístics, el que tingui pisos turístics, que pague el que necessita, que pague els impostos, que pague els hotels, que pague la resta, perquè no sigui també una competència deslleal. I així n'hi ha que treballar cada una de les coses. El que, no, que tenim clar és que hem de definir què és el que volem del final. I a partir d'aquest establir el camí. Perquè si no definim molt bé el final, a on tenim que arribar, pues comencem a córrer, anem cap a Barcelona, i quan arribem a mitjà, dic, no, que a Madrid, i així no podem treballar.
Bueno, això és molt andorraès, copiar el que fem.
No és molt andorraès, de tot, d'improvisació de la gent que està en el govern i que està administrant la resta. El que no podem és començar a fer coses sense definir a on volem anar. Què volem de país? Com el volem de gran? Què tenim que fer? Volem indústria, volem gent, volem inversió, volem... Què és el que volem? I a partir d'ahí, preguntar a la gent que està aquí, la que viu aquí, l'andorrà, que al final voti o no, o tinga una visió de lo que és el futur. I a partir d'ahí, el govern o el partit, o qui sigui, que faci la seva proposta, i a partir d'ahí, els andorrans que decideixin què és el que volen. Perquè a la cap i a la fi, nosaltres som un país, ara, ahir llegia 87.000. 87.000. Fa 4 dies érem 74.000.
I que la migració ha canviat. Ja sí, no són portuguesos espanyols. Ha canviat el tipus de migració també.
Claro.
O sigui, no és res de nou pel govern. El govern ja ho té més que previst, això. Amb la qual cosa, comenceu a treballar amb les dades que teniu. I aquesta és una dada que ja la té. La migració que tenim ara mateix ja no és la mateixa que abans. I hem de treballar amb ella. I l'hem d'acceptar, com s'han acceptat els portuguesos, els espanyols i els francesos.
Sí, tenen que...
Perquè al final l'empresari també es necessita.
Doncs sí, continuarem amb el tema, anem a publicitat i tornem a trobar l'Antoni Miralles i el Bruno López amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Descobreix les noves tarifes de mòbil i prepara't per viatjar on sempre has somiat. Passa't a una de les noves tarifes i entra en el sorteig de 3 vals de 3.000 euros per viatjar on vulguis. Nova York, Kènia, Londres... Tu decideixes. Entra a AndorraTelecom.ad i descobreix-les. Noves tarifes, noves aventures. Andorra Telecom.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el Bruno López i l'Antoni Miralles. Bé, parlàvem d'habitatge dels pisos tutelats i una miqueta aquesta visió de futur que tenim que tenir de país. Bé, una visió de futur, continuant amb el tema de l'habitatge abans d'anar a publicitat. Bé, sabem que a Grífols doncs, el projecte no es fa. Ahir la Karin Montaner, la grup política Andorra Endavant, ha dit, doncs mira, els terrenys de Grífols, què en fem? Si tornen a ser doncs, propietat de govern i fem cases, diguem, petites, que en diuen tiny house, per a gent que necessita. Clar, quin és el projecte o quina visió de futur per això? Perquè, clar, Grífols s'ha anat en orris, per dir-ho així.
Mira, jo, quan he llegit aquesta notícia, m'ha vingut a la imatge de les grans ciutats com Madrid, Barcelona, i això quan van començar els 80, i després aquelles cases fetes amb restes d'escombros, amb restes d'obres...
Xaboles.
Les xaboles de tota la vida. Jo, què m'has dit, Janes Montaner? Que sí, que hi ha cases prefabricades que estan molt millor que molts pisos.
Sí, sí, sí.
Però això no, és, no crec que és el que farà.
Sí, si ho veus, cases prefabricades per rapidesa, no per altra cosa. Perquè en 4 dies estan aquí. I n'hi ha cases... Estan... Home, jo, el meu sogre té un càmping, té un bungalop d'estos en el càmping, i per viure està bé.
Està molt bé, està mal, lo que no bastant
pots,
equipades.
El que no pots estar és 8 dintre. Que sigui una patera, no sigui una casa, una patera. Però n'hi ha condició, n'hi ha que fer-lo com cal. I per resposta ràpida és l'únic que podem fer, perquè una obra, si comencem l'obra, fer l'obra, al final, d'aquí 2 anys parlarem que estarà l'obra feta, però abans no. Però el que hi ha que fer ara és, tampoc, la mala experiència de Grífols, no tenim que tancar les coses que puguem venir. Perquè moltes vegades quan una experiència és dolenta ja dius, això mai més.
Mai més, sí.
No? I el que necessitem també és indústria, el que necessitem és laboratori, el que necessitem són coses que ofereixen llocs de treball. No només inversionistes que vinguin a comprar pisos i gent que vinga per youtubers i que no generen...
Tornem a lo d'abans.
Que no generen res. És a dir, necessitem fons de riquesa. El turisme, pues, mantenim, fem, desenvolupem, i és un negoci que funciona i va funcionant. Per altra part, del tema hosteleria, cada vegada pues, tenim millors restaurants, tenim millors hotels, tenim millors l'equipació per venir és cada vegada millor. Les pistes fan inversions milionàries perquè tenim les millors pistes de tota Europa. Bé, pues, ara n'hi ha que buscar algo que es doni també algun teixit industrial que sigui alguna aportació o ja no només serveix. I no dir que no, a priori, sinó estudiar-ho bé i fer-ho com cal. Però no podem tancar tant les portes i perquè Grífols surti malament no estar tancats a noves inversions d'aquest tipus. I necessitem empreses que generen riquesa i que visquin aquí i que treballen aquí i que ofereixen llocs de treball perquè la gent treballi aquí.
I de fabricar una mica també el que és el que dius, no només turisme. Defiquem una mica, i la senyora Montaner pues, aprofitant aquesta ola de manca d'habitatge i d'habitatge digne pues, ha tret això, però perfectament és el que dèiem abans, frenem, pensem una mica, busquem alternatives, busquem la millor solució, també hem d'escoltar el poble,
claro.
I en aquest cas
si tens algun dubte,
has d'escoltar la gent que viu allà, que sí, també sí, que és sí. El millor per ells, informar-los, si al final ve una altra farmacèutica, pues informar-los, mira, aquesta farmacèutica, però hi ha aquestes condicions, hi ha aquesta seguretat, i deixar-los tranquils, també.
I el consell que pense en el país i que no pense en el partit, i que no pense només en els vots, sinó que pense en el país, que el país serà per sempre, i el govern i el partit i tot serà un ratet, seran 4 anys, seran 8, però serà un ratet, i el país és per sempre. Pense que el consell té que pensar en el país per sobre de tot. I a partir de fer les coses, no perquè tu dius jo blanc i jo negre, sinó què és el que millor que pel país. I a partir d'ahí funciona.
De lo que dius, Antoni, potser és el que ha passat amb la famosa llei Òmnibus, que s'han donat compte que per el volum de feina o per la complexitat del text que té que sortir, de no fer-ho massa ràpid tampoc per tenir que retocar-ho o modificar-ho completament un cop està publicat, no? Per això s'ha dilatat encara el temps, ara al març s'està parlant.
Sí, és el que hem dit abans, el que estàvem comentant abans és fer les coses amb cap. Teniu 4 anys que queden. S'ha de córrer ara amb la llei Òmnibus? Per què? Perquè fa falta inversió, fa falta construir més. Al final es pensen que construir més habitatges ens traurà el problema de sobre. Que és el que diu en Antoni. Jo crec que ara mateix el que hauríem de fer és buscar això. L'alternativa als pisos buits aquests i donar-li sortida. Que els propietaris no estan conformes i el govern
busquem
no vol.
Una solució, trobarem una solució, home. Si parlant al final arribem a una posició segur. El que no podem, si no li diem cap opció al propietari, però el propietari no lloga. Perquè té la inseguretat de que no cobrarà o que li faran malbé el pis o que estaran 9 persones vivint del pis i faran, al final, quan acabi el període, estarà fet una merda. I això, si pensem en només construir, tardem 2 o 3 anys. I d'aquí 2 o 3 anys ja parlarem.
I després és això, ja parlarem.
Ja parlarem. Però de moment la solució serà a mig i a llarg.
Perquè mentre estàs construint, el preu, ja ho han dit, el preu continua pujant.
I el problema és que ara també és veritat que n'hi ha molta gent que és propietari i està fent d'or. S'aprofita també. Però és que també, pues regulem-ho. Com podem fer com ho fem, com canvia la dinàmica de transacció del lloguer al propietari, al propietari, al llogater, i canviem una mica la visió. Si només pensem en que jo, com propietari, puc que me cobra un 30% més, un 40% més, pues, ja ho fem. Jo el 30%, jo m'apunto ahí.
Una cosa, ara que parles de percentatges, l'altre dia l'AGE deia que les criptomonedes, i sabem que tenim 1.800 milions d'actius en criptomonedes al país, no influiran a sobre doncs, l'especulació a nivell del mercat immobiliari. Ara, jo em quedo amb l'acció fa... Bé, l'acció no. La presa de possessió del senyor Trump fa dos dies, avui tres, per dir-ho així, amb el decalatge horari, quasi tres, amb Washington, del seu mandat de segon mandat de president, ha tret una criptomoneda a la seva efígie i una a la seva dona, $10, tal, ha pujat fins a 74. Això és especulació pura i dura, o sigui que és més interessant especular amb criptomoneda que no pas amb immobiliari, per dir-ho així, ens estem perdent alguna cosa.
Sí, el problema és que aquí menys treballar en l'escola, menys treballar, tot el món especula i tot el món busca la solució per guanyar diners sense treballar.
I ràpid.
I això és, mira, han perdut la cultura del fors. I mentre no tinguem una visió més clara de lo que és la cultura del fors pels fills i per la societat en general, estem en una societat d'especulació total. És a dir, quan arriba el Musk i compra el cripto i no valien res i ve pujar no sé quant, i després la ven i després... I sense moure ni un dit, el tio és el més ric del món o dels més rics.
Bueno, perdona, un dit per fer clic,
sí,
per acceptar les condicions i ja
sí,
està.
Però, estem entrant en una societat que no vol treballar, que es pensa tothom que jugant i fent i criptos i històries d'aquestes, pues pots viure sense treballar, i això no és la solució. És a dir, jo pensava com mon pare, quan parlava amb mi mon pare deia, tu carinyo, tens que buscar un treball, fer-lo molt bé en el treball, aconseguir pujar, créixer en l'empresa, pensar en l'empresa i en tu com treballador i que vagi tot bé, i al final el treball és el que et donarà la garantia per viure bé. Això, paraules de mon pare. Ara, hijo mío, no treballes. Ara, el cripto, la bolsa, el trapicheo, tot el que tu vulguis, però no treballar.
Fes-te Instagramer, YouTuber...
YouTuber, claro, sí, això...
Futbolista...
Això, i claro...
Ja ni futbolista, abans era futbolista, però ara és... Fes-te YouTuber. Deixa't de futbol, tampoc.
No cal entrenar.
Però claro, YouTubers no tots són Messi, eh?
No.
Cuidado, i és que han comprat cripto, moltes estan en terra, eh?
Que tampoc és una feina fàcil, el que fan, que ja ho hem discutit alguna vegada. Tampoc és una feina fàcil. Els que són bons, perquè al final és el que dèiem també al principi de l'internet, això no és agafar-te ara un youtuber perquè diu quatre coses, s'ha descarregat la informació de Wikipedia i se les llegeix i tu creus tot el que diu. No, també has de buscar el que diu l'Antoni. O sigui, estem creant una societat tan enfocada en allò de... O sigui, com es diu el que portaven abans els...
Que burros, sí. Les orelleres.
Sí, les orelleres aquelles que només mires allò i ja està.
Ara, parlant de criptomonedes, potser Andorra ha fallat una línia de negoci
que podria haver-se
venent, que hauria pogut ser bona per al país, doncs amb una certa estabilitat financera, econòmica i tal, una més, dius, per als bancs d'Andorra, doncs crear una criptomoneda andorrana, per dir-ho així, i hauria pogut ser una inversió bona per al país i de beneficis.
Arribem tard.
Com sempre.
Hem fet tard. Una cosa potser que ens farà fer tard, bé, FED ha dit que es volia ampliar doncs, la xarxa de calor, Carrer de Unió i Oran Obres, aquí és la gran incògnita, les complicacions de trànsit que podrà haver-hi.
Posaran un helicòpter a sobre per parar a passar els cotxes d'un lloc a un altre, no? Perquè com tanquem Carrer de la Unió, es diran tots per la finestra, perquè ara mateix passar per Carrer de Unió ja és un problema, i si vas a una hora punta el problema es repeteix fins a la Margineda, perquè no n'hi ha manera de passar. D'acord? Ara, si tanquem un carril del carril Unió, bueno, pues ja arribaré, eh? Quan li dius al jefe, tio, avui passe pel carril Unió, ja arribaré.
O aleshores tornem a comprar la tuneladora que ha fet el túnel a sota l'Eurotúnel, connexió, i comencem a foradar per fer altres vials.
Lo que està clar és que no tenim transversalitat dintre de lo que és el tràfic. És a dir, no n'hi ha carrers que creuen de para per la ciutat. Tot passa per carrera Unió, tot passa per el pont de... per el pont del govern, tot, n'hi ha molts pocs llocs per travessar la ciutat, però és que per sortir només n'hi ha dos carreteres, no tenim tampoc travessar, perquè tu, si estuvies a Barcelona, pues, escolta, pues, agafa Lepanto i em vaig cap avall i ja està, no hi ha problema, i si no la del costat i si no l'altra, i sempre tenim possibilitat d'escapar-me, aquí no, aquí o passes pel carrer Unió o no vas al túnel, i a partir d'ahí, com ho fem? Perquè no serà fàcil. Ara canviarem tota l'estructura per anar per la policia, perquè peguen la porta per la policia i no sé què, que també serà divertit, el tobogán de la policia i tot allò, estarà molt divertit també.
Que no faci una gran nevada, no?
Una nevadeta bona ara i ja ho fem.
Bueno, la baixada de govern de doctor Vilanova també, si està nevada, és poètica,
sí.
A més del carrer de la policia també, doncs, bueno, ja, que nevi però a dalt, no?, per dir-ho així, perquè si no serà més complicat.
Sí, sí.
Bueno, també és veritat que els conductors, la gran majoria dels conductors, tenen l'automàtic connectat i només coneixen el carrer de la Unió. Perquè la gent que només ve des d'Andorra, a Sant Julià i a les Caldes i se'n vol anar a la Massana, no només tenen el túnel del Pont Pla. No només tenen el túnel del Pont Pla, o sigui, pots anar pel túnel dels Dos Valires. Que li queda una mica més lluny? Sí, però és més ràpid al final.
Sí, al final aquests 2 o 3 quilòmetres de més que fas, potser en temps els compenses... I en contaminació també, perquè contamines més un cotxe parat, per dir-ho d'una manera, sí, que no per si estàs circulant i estàs llançat.
Lo que sí que està clar és que la xarxa viària d'Andorra ha arribat al seu auge.
Claro. I sobretot,
només amb nosaltres, només amb els que cada dia ens desplacem, ja ara no mateixa, posem els turistes.
Nosaltres no mateixes a hora punta ja és complicat.
No, està punta, molt
a primera de matí, a migdia i per la tarda, a les 6, 5 i mig o 6, ja és complicat. Si a sobre fots 50.000 cotxes de turisme pel que és el pont de no sé què, pues ja sabem el que hi ha. Tu, que és Andorra, diu, me'n vaig, i aquí no podem estar.
Sí, bueno, aviam com es coordina tot això perquè tingui la repercussió mínima possible en el trànsit. Una cosa que té repercussió perquè fa anys que està com està, pàrquing dels Pouets, s'ha sortit un nou... obertura de concurs per quina solució es dona a aquest edifici que no ha acabat de rullar mai com a pàrquing. O sigui que...
Jo és que pensava que aquest edifici ja no existia, que ja l'havien tombat.
Regalat.
Sí, sí. Lo raro és que el govern no hagi agafat aquest edifici per fer pisos tutelats o pisos de protecció oficial o el que sigui. Això és lo raro.
La inversió seria possiblement més costosa que fer-ho nou.
Sí, possiblement.
Però la solució, pues, al meu traster seria una solució, però no és fàcil, eh?
És que, bueno, com l'edifici
s'ha preparat
i l'estructura és, dius, s'ha preparat per aquest ús. A partir d'aquí, doncs, clar, alternatives no en tens gaire. O sigui, o el tires a terra i ho tornes a fer nou, amb els costos que genera.
Que costarà més que fer-ho nou.
És que jo crec que és l'única alternativa, al final, aquest edifici, perquè amb els anys que porta sense fer serveis i tot això, a veure com estarà. A veure el que surt.
Aviam qui s'engresca i què es proposa, no? Bueno, segons on vulgueu anar, si volem anar a Qatar, no ens fa falta visat. O sigui, hi ha hagut un acord entre Andorra...
Ja estem salvats.
Ja tenim la vida solucionada,
ja podem anar al futbol a veure la final de la Copa Espanyola, no?
Sí, bueno, si no volem anar tan lluny, el secretari de transport, el senyor David Forner, ha parlat, doncs, amb Catalunya, doncs, per el... David Molner, perdó. Ha parlat amb Catalunya per una miqueta exposar, doncs, aquest tramvia Andorra-Sant Julià i, per què no, extensió fins a la Seu. Dius, sí, però bé, el projecte és molt maco, ara, després és el finançament, com ho fem, la dona pel mig, o sigui, hi ha moltes incògnites.
Però té més possibilitats que una altra cosa, perquè al cap i a la fi sabem que funciona en altres països, que altres països han tornat a estudiar temes de tramvies i està incorporant-se, de fet, a Barcelona s'ha ampliat un munt el que n'hi havia, i si en Portugal, en les dificultats que tenen en Portugal, en Lisboa, funcionen, pues aquí serà qüestió de, mira, d'engegar el projecte i que tinguem inversors perquè per fer rendible i ja està.
Jo aquí li faig dues interpretacions. La primera és que possiblement han escoltat aquesta gent que està reivindicant que Andorra es faci un tramvia per treure una mica la circulació que tenim i els embolics que tenim a l'hora punta, sobretot. I la segona és o bé si no han fet aquesta interpretació, doncs estem donant passes de gigant ja, i en lloc de mirar de solventar el tema tramvia a dins del territori nacional, ja estem mirant fora del territori nacional. Al final, jo entenc que vulguis enllaçar, vulguis donar aquest servei, vulguis enllaçar, vulguis que sigui el més rentable possible, però el nostre, el primer.
Jo
i mirar-lo primer i després ja mirarem i forçarem a Espanya o a França a connectar-se.
Jo fa molts anys que sentia gent que sabia el tema de mobilitat i deia, no és que tenien que llogar una tuneladora, és que tenien que comprar-la. Perquè al final l'única solució serà fer túnels, com han passat als Alps, fer túnels perquè no n'hi ha espai físic, és molt complicat.
Bueno, el que dius, Antoni, com ens mirem molt a Liechtenstein, Suïssa, de cara als nostres veïns europeus que són membres de la Unió o no membres de la Unió, clar, si mirem a Suïssa, hi ha molts túnels que siguin ferroviaris o diguem, de carretera i autopista, sí. O sigui, i Àustria també, o sigui, tenen també unes infraestructures que ha costat el que ha tingut de costar també a nivell d'inversions.
I això segur, però si tu vas per França i vas a Itàlia, no pateixis que te trobaràs un fum de túnels que han costat una milionada segur, però ara tenen resposta i es pot anar, i pots anar a l'autopista, a l'autovia, i pots anar pel túnel sense problemes.
Bueno, jo et puc dir de memòria que de Menton a França fins a Gènova, a Itàlia, l'autopista que fa l'enllaç, doncs, hi ha 75 túnels en aquesta distància, o sigui que ha tingut de ser una obra faraònica, allò, perquè entre viaductes i túnels...
I és un cas pels estats, però al final és això, és compensa. Si compensa, a nivell circulatori, fas un túnel que creui, doncs, en lloc de veure el túnel dels dos Valides tan a dalt, el fessin una mica més a baix, doncs segurament tindria més ús, però clar, els gastos i l'inversió era molt més gran.
És com tot, és faraònica, i nosaltres tenim pressupostos petits, i si ens ajuda és molt complicat assumir una obra d'aquest tipus.
Bueno, Monaco també ha fet molta cosa en els teus 3 quilòmetres i mitja quadrats que tenen. Bueno, ara han guanyat sobre el mar també, perquè no tenen més, però clar, també és un altre, dius, dels que tenim, no, petit país com nosaltres, fora de la Unió Europea, que dius, bueno, que també ha fet la seva
i no només els petits països, Finlàndia, Suècia, tenen túnels subaquàtics per donar una resposta a aquesta problemàtica d'embusos i que el trànsit al final deixi de passar pel centre.
Entre Dinamarca.
Sí, i el que dius, Antoni, o sigui, fan un servei i a més la gent està contenta, doncs ja està.
Sí, és que era l'única manera de tenir un circuit per carretera i una circulació normal, perquè al cap i a la fi el 80 o el 90% de la mercaderia que es mou a Europa es mou en camió.
Sí.
No és el turista només, és el camió, la mercaderia, el 80% o el 90% es mou en camió. Pues a partir d'ahí, si no tens una via de comunicació bona i que no tens una via de comunicació i una connexió que sigui bona en els països del voltant, pues tens un problema molt greu. I aquí el problema és que l'espai és el que és. I l'espai, la vall és la vall i la resta són muntanyes. I la muntanya no farem pistes.
El que has dit abans del carrer de l'Unió, pues si es podessis subterrar la circulació en el carrer de l'Unió, quedaria bastant bé. Perquè ja tenies una Meritxell i Carnemany, una zona peatonal bastant gran sense la preocupació dels cotxes, perquè al final la gent no li agrada molt els cotxes a les grans ciutats, i si estan de compra, doncs van despistats, etc. Treus aquesta problemàtica ja. I després està el tema de semàfors, o sigui, has de combinar entre peatons, ciclistes, motociclistes, conductors de camions, autobusos. Al final no seria una mala idea, és inviable.
Patinets.
És inviable.
Els patinets també. Que són com a vegades veus algunes conductes que et dius la persona no s'estima gaire la vida per les imprudències que fa.
Sí, sí. I a vegades te la trobes en terra, eh?
També. Per sort no hi ha hagut de moment accidents, però bueno.
No en tinc un cap mort, però cops l'altre dia en la rotonda de la Dama de Gel. El van apretar allí, claro, és petit, no es veu, contra la paret.
Sí, sí. És,
I segurament aquest tenia raó i tenia, no era aquella conducta incívica que dius, no, era un tio que l'avió tenia raó, però és que és molt perillós.
Bueno, en el temps, al final, què els farà? Vos un patinet? A l'autoescola. Tot una llicència.
I és que la falta de responsabilitat de la gent que no ha passat aquesta escola d'aprenentatge, pues, va com si fos una bicicleta, pues, es pensa que és un aparatet que són de 5 per hora. No?
I són un perill.
Arriba a 20-30 per hora i funciona i van molt a pressa. Eh?
Això em fa pensar, quan érem joves, les petites matrícules que hi havia
a les
bicicletes i
a certs vehicles. I els
ciclomotors, aquí a Andorra, que la matrícula era
targeta de crèdit,
dius, sí. Potser és una... tornar-la a posar-la a la moda.
És que al final passarà, això. És... Ara mateix els nostres polítics què fan? Pues els legisladors, en aquest cas. Pues deixen fer. Comences a fallar, comença a arribar a aquest problema de que la majoria dels accidents superen fins i tot els ciclistes, motociclistes, i són patinets. Pues la solució, passeu per una altra escola, treu-vos les llicències, així m'asseguro que també, a l'hora que quan compres el patinet et fas una assegurança, perquè és obligatòria. Portes el casc i això.
I que tens l'edat, i que tens... No és un xiquet, que és el que porta entre mans, i que pots fer mal.
Doncs sí.
I després els controls, com a Holanda i tot això, que li fan controls a patinets, bicicletes i a tots.
Sí, de velocitat i del col·lenia també.
A València també ja comencen a fer.
Sí, en control de velocitat ja n'hi ha.
Bueno, aviam com evoluciona aquesta convivència ciutadana motoritzada i transitada. Bruno López, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a tu per convidar-me.
Un plaer tenir-te aquí. Antoni Miralles, gràcies per venir.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a tot. És un plaer venir.
Un plaer tenir-vos. I nosaltres ens tornem a trobar demà, divendres, per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.